Doncs mira, avui és el dia dels Sants Innocents, dia 28 de desembre, però a més, ja saps que cada dia et repasso això dels dies internacionals o dels dies mundials, no? Doncs avui és el dia internacional dels dies mundials. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dimecres avui, la meitat de la setmana, 28 de desembre, hores d'ara, fregant ja els 5 graus a la ciutat de Lleida, amb boira. I déu-n'hi-do quina boira, tenim una visibilitat de 100 metres només, per tant, encara és una boira densa que ahir al vespre es va ja col·locar sobre la ciutat i que s'ha mantingut fins ara, fregant els 5 graus. Ara el Saïd Esbai ens explicarà quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Amb nosaltres estarà tot seguit el Cosme García amb la seva entrevista a Cosme Polita i també de seguida l'Anabel Ramos amb la Llibrera't, el nostre espai on et recomanem llibres. Avui directes cap a la una. A partir de la una, les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero a l'Infocope Lleida. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem cel poc ennuvolat o clar amb alguns intervals de núvols al llarg de la jornada. Temperatures sense canvis importants, amb 12 graus de màxima a la Seu d'Urgell. Fins a 11 graus a Tàrrega, 10, per exemple, també a Lleida, Ciutat i Balaguer, i també 10 graus de màxima a Viella. A més, ben variable fluix. Demà dijous esperem cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a cel cobert al Pirineu, on no es descarten tampoc precipitacions dèbils al final del dia, amb una cota de neu entorn als 2.000 metres. Temperatures sense canvis importants, arribant fins als 13 de màxima a Lleida Ciutat, 12 graus a Tàrrega i Balaguer, 11 a la Seu d'Urgell i 10 de màxima a Viella. A més, ben variable fluix en predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. Fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, abans t'informo que tenim aquí dues entrades perquè puguis anar a veure la Factoria dels Reixos, que concretament corresponen al dia 2, que és dilluns vinent, a 11:15 del matí. I no podem triar ni dia ni hora. Dia 2, dilluns vinent, a 11:15 del matí, una doble o dues. Què has de fer? Doncs m'envies un WhatsApp. 664-526-180. 664-526-180. Fem el sorteig durant el programa d'avui, ja. 664-526-180. M'envies un WhatsApp, em poses el teu nom i em dius, escolta, que vull anar a veure la Factoria dels Reixos. Comencem l'actualitat informativa parlant de successos a Lleida. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un veí de Lleida de 60 anys i nacionalitat espanyola per disparar contra una família, tots veïns del barri de la Bordeta de Lleida. Els fets han passat a l'avinguda Artesa, cap a 3:15 de la nit. L'home va efectuar 3 trets des del balcó de casa després d'una baralla entre els fills de les dues famílies. Tot i que no hi va haver ferits, els trets van causar danys al cotxe de l'altra família, que marxava del lloc. El detingut, que té diversos antecedents, està acusat d'intent d'homicidi per aquests fets. Està previst que passi a disposició judicial en els propers dies al jutjat de guàrdia de Lleida. I l'Audiència de Lleida rep 7 peticions més per rebaixar condemnes a agressors sexuals amb la nova llei del només sí és sí. La Fiscalia ja n'ha estudiat 6 i s'oposa la reducció de pena en 5 d'ells. I ha obert ja la porta de la 31a edició del Cucalocum Lleida, sense restriccions i amb facilitats d'accés per a tota la infància. Fira de Lleida i la Paeria han signat un acord per distribuir entrades al Saló entre infants amb necessitats socials. I acabem amb la notícia econòmica del dia. I és que les noves mesures per fer front a l'impacte de la guerra d'Ucraïna inclouen l'eliminació de l'IVA als aliments de primera necessitat, com bé escoltaves ara a COPE, pa, llet, ous, farina, formatges, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals. Ha quedat fora la carn i el peix. I el nou xec de 200 euros del govern central beneficiarà a 40.000 llars lleidatanes. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja tenim aquí el Cosme García. Amb ell ja saps que a la meitat de la setmana coneixem persones, a la seva entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Has vist el que portaves a l'esquena, no? És una llufa. És una llufa.
No, que m'ho miro, m'ho
vaig mirant. No, el Ricard diu, és que rascava per darrere i, clar, era un bocet de diari i és una llufa. És que avui és el dia dels sants innocents.
Sí, però això ja no es fa, eh? Quan jo era petit, encara alguna vegada anàvem a posar pel carrer això a l'esquena.
També se l'ha encarregat, això?
Bueno, no, això...
O no l'ha encarregat nosaltres mateixos?
No, ha anat desapareixent, això, si t'hi fixes. La gent ja no...
Jo estic esperant el dia 31 per anar a buscar l'home dels nassos.
Això sí.
Aquesta ha tornat a recuperar, eh? Surt el grup cultural de Garrigues, bueno. L'ha recuperat, sí, va buscar l'home dels 365 nassos, i jo correré a la Sant Silvestre, i tu te tiraràs al mar...
Jo no, tranquil, jo us miraré.
No, però tu te pots tirar, tu saps que el dia 31 hi ha molts que es tiren a la mar, es tiren al riu...
Sí, el dia 1 també, però no. O sigui, no, jo us miraré com ho feu.
I, per exemple, el Talamonte, aquest no se tira, aquest se penja de la seva
vella. Home, fa molts anys.
Oh, és capaç de tornar-ho a fer.
Cosme, qui coneixem avui, va?
Una persona, bueno, jo diria polivalent. Aquest és un lleidatà de Soc Arrel, és una persona que, bueno, jo fa molts anys que ho conec, des de ben jovenet, i ha estat vinculat a moltíssimes coses de la ciutat de Lleida. Ha estat membre de la Comissió de Festes de l'Ajuntament de Lleida, la Comissió de Gegants, la Comissió de Germanaments, ha fet teatre, ha estat, bueno, al grup sardanista Montserrat, més a més és de l'Associació dels Reis Mags de Lleida, més a més actualment és el prior de la Congregació de la Puríssima Sang, que l'altre dia estava aquí a la Mari Carmen Salvador. Eduard Segarra, benvingut.
Benvingut, gràcies.
Bueno, tu deus de ser com jo, no? Un apassionat per Lleida, no?
Pues sí, la veritat és que Lleida m'apassiona, mai més ben dit.
Aquí, on vas néixer? A la Seu d'en quina família, que es dedicaven i on vas néixer?
Jo vaig néixer aquí a Lleida, els pares venien de la zona de Barcelona, el pare d'Esparreguer, la mare de Barcelona, el pare de Fuster.
Sí. I no es deia Josep?
No es deia Josep, se deia Ferran.
Va
fer el meu germà.
Ja.
Doncs el meu pare, avui, en aquests moments, ja muntaven els passos dels Dolors i els passos de la Sang.
Ah, ja.
Anava a muntar els dos.
Ja venia?
Sí, sí.
Oh, pues mira que sempre han estat, eh? Ha hagut una punta, sempre la Sang i els Dolors. Eh?
Ell muntava els passos per les processons dels dos cantons.
I a la teua família, suposo que, a part d'agradar-li les tradicions, suposo que li agradaven altres coses, no? Era que és de sortir molt d'excursions i tal, perquè tu has estat al grup Montserrat, que ha sigut un grup molt actiu a la ciutat de Lleida.
Pues sí, la veritat és que de molt petit ja vaig formar part dels escoltes, he sigut un home que m'ha agradat molt la muntanya, les excursions, després la vida et va relaxant i segons quines coses pues, es deixes de fer o no les hi fas amb tanta assiduïtat, però sí, també hem estat en aquest món. De fet, dins del grup sardanista de Montserrat vam crear un ton de colònies que es va convertir en dos tons a l'any i quan jo vaig plegar del grup de forma activa, pues vam arribar a fer 34 tons de colònies en 100 i pico crios cada vegada.
I et cases amb una dona que li agrada i li apassiona el mateix que tu?
Pues sí, la veritat que sí. Ens vam conèixer ballant sardanes i, bueno, i espero que ens puguem despedir ballant sardanes.
Per cert, ja que parlaves de les sardanes, jo recordo quan va sortir, vosaltres vau ser innovadors, quan va sortir la sardanova va ser molt criticada i ara avui tenim de present aquí el Sebastià Gràcia, no? No li va agradar pas gaire això, els més clàssics, però ja va ser un revulsiu, no?, per la sardana.
Sí, sobretot de cara al jovent i això, pues, donar-li una novetat que, bueno, i un impuls diferent al que estàvem acostumats al tema tradicional. Pues sí, bueno, com a totes les novetats, pues, hi ha gent que és més reaccionària i hi ha gent que n'és menys, no? Vull dir, bueno...
Jo recordo a vosaltres que vam fer, bueno, una col·laboració, quan jo era president de la Casa d'Aragó, i vam fer els Pastorets.
Sí.
I nos vam inaugurar el Teatre Municipal, nosaltres, fent els Pastorets. I després ho fèiem allà a l'Ensemo Claver, que cabien 250 persones, i ja vau innovar, perquè feu sardanes en to de Nadales.
Sí.
Va ser una cosa vostra, això.
Sí, va ser una cosa bonica, s'adaptava, no? Vull dir, com tantes coses ja, com concerts i tot això, pues adaptaven també les sardanes a les festes, no?
Parlem una mica... Bé, ja que dius de festes, m'ho has tret. Vas disfrutar molt, jo vaig disfrutar molt a la comissió de festes amb els diferents consistoris, no?
Pues sí, jo recordo les primeres comissions de festes va ser amb l'alcalde Corbella, que no sé si...
Ernesto ja, Corbella Villana, ja voltàvem.
No, no sé si hi havíem coincidit o no havíem coincidit ja en aquella etapa, i després tots els que van haver fins a... Bueno, fins a l'última etapa nostra. Jo també recordo, si no em vaig malament errat, 34 anys de comissió de festes.
Déu-n'hi-do.
Sí. De fent de tot, eh?
De festes, de carrosses, per la batalla de flors...
Carnestoltes, en aquell moment. Vull dir, és que vam reprendre el tema del Carnestoltes, que estava...
S'havia perdut.
Ho vam reprendre, va ser en aquelles comissions de festes, que la trobada de gegants, bueno, moltes coses que...
Una trobada de gegants que a vegades diu, és que està... La trobada de gegants la vam començar nosaltres portant, i sobretot quan vam venir d'aquells de Mata de Pere.
Sí,
recordes, amb banda de música
amb
i tot,
banda
no?
De música. Bueno, vam arribar a tenir a Lleida, si no recordo malament, una trobada en quasi 150 gegants.
160 gegants.
O 160 gegants, vull dir que...
Sobretot la sonada va ser la del camp de futbol.
La del camp de futbol.
Encara que em van atacar a mi, però bueno,
no,
la vaig pagar jo.
Jo per això no recordo.
Sí, home, sí, que va ser sardanistes contra cases regionales, que bueno, havia un tal Fontanet que va ser el que la valia.
És possible.
Aquell que portava els sardinistes, que era de Mollerussa.
És possible, és possible.
No, segur.
Però jo el que em referia, no, és la trobada de gegants tan digne que s'arribava a fer, que possiblement era de les més importants de Catalunya.
Era la més important, era la més important.
Havien vingut inclús gegants de Navarra, i havien vingut gegants aquí de l'Aragó, bueno, havien vingut gegants...
La vam tindre fins i tot a Martín Ruano, quan la Rambla de Ferran s'estava arranjant.
Va, a Martín Ruano, vam tancar el Martín Ruano, i allà vam fer una trobada a la zona alta.
Parlem també d'altres activitats teves, perquè a part del grup Montserrat, també ara estàs vinculat com a prior de la Congregació de la Puríssima Sang. Sempre has sigut de la Sang, tu? Has sigut armat de la Sang, congregant?
Home, ja fa molts anys, no et sabria dir quants, però fa molts anys. Pel fet de ser armat, ja ets congregant, vull dir, perquè forma part de... És una condició que va lligada, no? Vull dir, ser armat, ets congregant, i en canvi pots ser congregant i no ser armat, no? Doncs...
No seria lògic, no? Tampoc,
no, no seria molt...
Primer s'ha de ser congregant, perquè si no...
Sí. I, bueno, doncs ja fa molts anys, sí. Sí, sí, ja, doncs, bueno, els companys me van animar, vinga, va, t'ajudem, el que sigui...
A tu t'hagués agradat més ser prior com ets ara o capità Manalla? Digues la veritat, quin sentiment has tingut?
Bueno, jo potser... No sé, és molt difícil de
destriar.
De destriar, no? Vull dir, perquè una cosa ni quasi ni lligada una cosa en l'altra, no? Si vols fer coses... No sé, no et sabria dir ah, en aquests moments què és el que preferiria. Com a prior hi ha moltes coses a fer, com a petita Manalla doncs ja n'hi ha menys, no?
És diferent.
Són moments puntuals de l'any, en canvi, com a prior, doncs, té que ser una continuïtat de tot l'any.
Suposo que un dels teus objectius deu ser de que les congregacions de Lleida i totes les confraries vagin unides, no?
Pues sí, la veritat és que sí. Jo, de fet, una de les coses que tinc a l'agenda, que els hi vaig dir als meus companys, és que em vull reunir amb tots per presentar-me com a tals que no em coneixen, que és difícil, però presentar-me i fer una sentada amb totes les confraries i a veure quin objectiu ens marquem i quin és l'horitzó que volem, no?
La ciutat de Lleida que tenim actualment és la ciutat que a tu t'agrada o és una ciutat que penses que han perdut una mica el tren?
Jo crec que s'ha perdut una mica el tren. Jo, sincerament, és que no és la ciutat que a mi m'agradaria com els que venim d'una certa època, perquè tenim una edat. A vegades això doncs, és mirar enrere, però a vegades s'ha de mirar enrere per anar endavant. Vull dir, si no, no saps on vas, no?
Sí, sí, fins i tot ja que dèiem del tren, tu que ets els Reis, ja no tenim ni garrafeta.
No, va, a qualsevol dia ens ho portaran en l'AVE.
Ja te digo jo que sí. Igual van de pas.
Sí, i passen de llarg.
Sí, perquè com actualment igual no ens quedem sense Reis, i hi ha reines.
Sí, bueno...
Tu estàs a l'associació i ara tenim a l'Òscar Caberol, que és el president.
President, sí.
I heu fet una exposició molt xula, a la qual surt el Mingo, el Pasqual i el Castells, que van fer 25 anys. Quan
25 anys.
El Ciurana els va dir, bueno, ara toca amb uns altres, no? Com ho veus, aquesta entitat? És una entitat que només ha de ser pels Reis o heu de fer més coses, coses benèfiques, com fan, per exemple, l'associació Armats de Lleida, que són, jo sempre dic, els armats de Sarmats, que va crear el Lluís Casas Ferran, el Castells... Com ho veus? Aquesta entitat, què és el que hauríeu de fer?
Bueno, la veritat és que hi ha molts objectius. Bueno, és una etapa nova, vull dir, l'Òscar fa un any que està de president, jo estic de tresorer a l'associació, i la veritat és que tenim una sèrie de projectes que segurament s'allargaran amb activitats durant l'any, no? Moltes d'elles estan enfocades, lògicament, a la nostra tradició dels Reis Mags, per lluitar contra algun personatge estranger que tenim que no ens toque. Però, bueno, que la veritat és que s'ha imposat molt a la societat actual però la veritat és que volem fer altres activitats que duen tot l'any. De fet, hem tornat a emprendre els concursos de dibuixos, per exemple, i enguany hem tingut potser més de 300 dibuixos presentats que havíem, bueno, havia fet una certa davallada, i enguany hem tornat a reemprendre això amb molta força i potser hem estat amb 300 i pico dibuixos de diferents col·legis de Lleida.
Tu has sigut una persona amb molta sensibilitat a la teua dona, sobretot a la gent gran, no? I recordo quan anàvem amb les pubilles a visitar el Juan a jugar, havíem anat amb los disminuïts,
a la llar de Sant Josep, que d'aquells sí. moments també hi havia pacients.
Tot això et va marcar i pel qual tu montes residències de gent gran?
Bueno, jo crec que el que ens va marcar més és el fill, sincerament.
Per què?
El fill venia del sector de residències de gent gran i es va assabentar de que hi havia una residència, que potser se la vendrien, potser se la traurien i tal, i ell sanitari, i bueno, ens va escalfar el cap. I llavors ens dius, bueno, el que no fem en vida no cal fer-ho després, no?
Molt bé.
I ens vam fer una, jo com si diu, no, un bot de vida, no? I vam dir, bueno, va, doncs canviem l'enfoc i ens hi fiquem i ens hi vam ficar de ple.
I per acabar, dos o tres cosetes. Una, de gastronomia, com vas tu?
De gastronomia?
Saps cuinar?
No. Una cosa que jo, quan marxo dels carregolets i tot això, hi ha poca cosa més, eh? Alguna cosa amb barbacoa, eh? Però no sóc de gran cuinar, no.
I de bon beure?
Bueno.
Ets aquell d'especialitat de vi?
No. Sóc bastant normalet.
No
em complico, sóc bastant normalet. I... Sé el que és bo i el que és dolent, perquè ho noto, però vull dir que no.
I d'esmorzar de forquilla?
Bueno, això ja m'agrada. I això és una de les coses de Lleida que abans potser encara es feia més que...
Per cert, no ha sigut de cap penya de la Plec?
Bueno, sí, vam estar molts anys que vam estar quan estàvem a la comissió de festes.
A la Salseta.
A la Salseta de la Paella i, bueno, havíem anat per molts llocs. Hasta Tudela,
sí, a Tudela de Navarra, la Germana.
A la Navarra.
A la Penya Arenas.
Sí, que me'n recordo menjant migues d'aquelles.
I un any el Janio Martí actuant.
Sí, l'orquestra del Janio Martí. Sí.
I parlant de la ciutat de Lleida, ja sabem que la Seu Vella és el nostre millor emblema. Però a part de la Seu Vella de Lleida, en què et quedes?
Bueno, si parlem de temes a nivell d'edificis, hi ha molta cosa bonica. Per exemple, tenim un Sant Llorenç, tenim la Congregació de la Sang.
Que és patrimoni.
És patrimoni d'interès nacional. Vull dir, bueno, a Lleida hi ha moltes coses. El que passa és que estem enfocats possiblement en un monument, possiblement el més emblemàtic, no cal dir-ho. Tots, quan arribem a Lleida, el primer que mirem és a baix i ja veiem la Seu Vella, no? Però vull dir que hi ha molta cosa que es pot dir, i molta cosa a fer i molta cosa a revitalitzar, no?
Eduard Segarra, ara per acabar jo voldria que em fessis una pregunta compromesa davant de l'audiència. Estem en plenes festes, avui és el dia de les Jufes, és el dia dels Sants Innocents.
Sí.
I bueno, me pots preguntar el que vulguis, del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis.
Sants Innocents, que també és una tradició que hem perdut. Jo recordo de petit a Lleida que a la que et descuidaves pel carrer Major et col·locaven una Jufa, hi havia gent que em portava hasta dos i tres.
Home, jo als pastorets, el dimoni Satanàs i Lucifer li ficava amb la Jufa.
Bueno, però això són costums i el que dèiem de Lleida, no? Pues, bueno, pues, coses que intentaré recuperar i que, bueno, que s'han perdut.
La pregunta.
Bueno, no sé, la pregunta és per què t'has dedicat tant a Lleida?
Ah, perquè me l'estimo. És fàcil, aquesta. Me dedico a Lleida perquè me l'estimo. I ara el Ricard dirà que ho diu.
No, ara et diré que t'han compromès poc. És més, t'han fet la pregunta perquè et llueixis, no?
Home, és que m'he de lluir. Home, jo sempre dic que és la meva nòvia, la meva...
Ah, vinga, home, una altra vegada. Cada setmana et dic el mateix.
Escolta, però ja que no m'ha volgut comprometre, mira, m'he deixat una pregunta per amb ell. Ja que ha estat a la comissió de festes, a la comissió de gegants, el grup escultòric de gegants de la ciutat de Lleida, per quants components està composat?
El grup escultòric?
El grup... Quants gegants té la ciutat de Lleida?
Vale.
Són escultures. Quants?
Quants?
Sí.
Ah, quants gegants?
Sí.
12, no, m'assembla?
Veus com ho sap?
Els polítics no ho saben.
Perdona, aquest senyor, jo he encarregat molts gegants. Es diu carregar gegants. No m'ha compromès. Bueno, m'ho has ficat molt fàcil. Per cert, l'altre dia us tinc que dir una cosa per acabar. Sortia al carrer, vaig fer un vídeo, que ho he penjat, i hi havia boira. Hem tingut dos dies de boira.
Sí.
I era tan bonic, a les 12, que jo anava a missa, que tocaven les campanes de la Seu. La Silvestre, la Mònica...
Sí, tocaven. A les 12, sí.
I ha quedat un vídeo preciós. La boira, amb les campanes de la Seu, passant jo pel Pont Vell, era De veritat, me vaig emocionar. Mira, va ser una cosa bonica per mi dins del Nadal, no?
Ja veig que estimeu Lleida, sí, sí.
Sí, no, han perdut hasta la boira, Lleida.
Sí. No haurà sigut que aquesta... Igual se l'han venut, perquè aquestos sí. de TV3 igual no han venut per fer alguna coreografia.
No sé, perquè...
Perquè no és que ens estimen gaire, ja, TV3.
No, la veritat.
Tot i que van tindre que aguantar-nos, no? Perquè el pessebre, si no ho saben els oïdors, que van veure a la missa de Montserrat, que va fer molt bé l'abat de Montserrat, aquell pessebre que havia allà, eren de l'agrupació i les denques de pessebristes.
Era Lleida, sí, sí.
Era Lleida, alguna vegada es tocava, no, Ricard?
Sí, home, sí. No,
per cert, és bonic el teu pessebre o no?
Sí, és clàssic.
Clàssic és allò que has treballat poc.
Sí.
És a dir, es fico les figures, o ja lo tengo ahí en la cimenta.
No, no, ja el tinc preparat de cada any i poca cosa. Quan era més petit a casa dels padrins, ens ho curràvem més.
Guardes,
amb pedretes...
Guardes les figures encara d'aquelles o no?
Sí, sí.
Jo tinc
sí,
encara figures aquests que li falta un braç, li falta el cap... Li falta...
No, jo...
A llarg
no,
dels anys se van perdre.
Sí, sí, però ho tenia bastant cuidat.
A més,
no ens deixava jugar amb les figures.
A més, quan diuen que no volien pessebre al Parlament de Catalunya, 40 parades al mercat de Santa Llúcia.
Escolta,
5 de caganers.
Que s'ho facin mirar, ves?
Cada vegada n'hi ha més. Com que cada vegada hi ha més polítics, doncs cada vegada hi ha més caganers.
Bueno, al plaça Sant Jaume també van entrar al pessebre. Vull dir, van... Però jo vaig ser a l'Ajuntament de Barcelona.
Eh? No, la senyora Colau.
La senyora Colau
va fer unes projeccions.
Unes projeccions amb unes caixes de fusta, no faiguis dir unes cadires, me sembla un any, no sabia unes...
Sí, sí.
Bueno, tot menys un pessebre, perquè no sigui dit.
Ai,
bueno, au, vinga, ja hem tingut de tot una mica, han fet Nadal, han fet llufes, han fet de tot avui.
Molt bé, doncs apa, Cosme, cuida't força, la setmana vinent et dono festa,
sí,
i ja per després de Reis.
Bueno, doncs aquesta tarda ja te veig o no?
Aquesta tarda em veus?
Home, que faig d'alcalde, cony, que has de vindre a veure.
Jo, bueno, no ho sé. Ja sí que traig el nas, va.
Bueno, avui a Balàfia, demà al Carme. I passat demà al Pessebre Vivent a Sant Joan.
Bueno, Cosme, per si acas no ens veiem, bona entrada d'any, eh?
Igualment.
Que sí, que no ens veurem.
Per cert, que ho acaba de dir, que aquest any no hi ha cabalgada de Reis.
Que no?
No hi ha cabalgada de Reis aquest any a Lleida.
I de què hi ha?
No, perquè es va fer el dia 5 de gener.
Com es va fer el dia 5?
El dia 5 de gener del
2022. Ah, bé, vale, home, sí, vale. Cosme, una abraçada.
Ah, bé, adéu-siau.
Molt bé, que vagi bé.
Un deseo para estas Navidades es la paz para todo el mundo.
Deseo que el año que viene se vaya el COVID rápido.
Un deseo que los buenos deseos de estas fechas nos duraran todo el año.
Que nos esconden reyes.
Yo desearía que el año que viene sigamos lo mismo siempre.
Me encantaría que en 2023 todos intentáramos y consiguiéramos ser un poquito más felices.
Deseo paz, por favor, paz.
Y la mañana de Reyes, el día más mágico.
Yo salud en mi casa nueva.
Yo quiero ser bajito otra vez estos días para estar y sentarme con los reyes.
Pues yo quiero no suspender mates.
Yo quiero una guitarra eléctrica.
Viajar mucho, que me encanta.
Estar más con mi familia.
Que todos los días fueran esto, estar todos juntos.
Que haya paz en el mundo, en las familias.
Y que dejemos abrir nuestro corazón a Jesucristo.
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
La Caixa regala òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, 20 años amb tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja anem directes cap a la una. Està amb nosaltres ja l'Anabel Ramos, ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Amb ella comencem la llibrera, el nostre espai de llibres, de recomanació de llibres, i que cada setmana doncs, et porta tres propostes de temàtiques diferents i que a veure com acabem l'any, perquè aquest és el darrer d'aquest 2022. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia. Doncs sí.
Has vist què portes a l'esquena?
Què
que porto a l'esquena.
No portes res a l'esquena?
No, no porto, no. Crec que no porto res a l'esquena.
No t'han posat res a l'esquena avui?
No, avui no m'han posat res a l'esquena.
Però escolta, tu de petita recordes de fer-ho, això?
Sí, clar.
De la llufa a l'esquena?
Sí. A casa, sobretot.
Jo recordo d'adolescent i a casa, tal, fer-ho i tal. Però no es fa, això, ara?
No.
Es fa massa.
No, no. Ara, bueno, suposo que la gent ha d'anar buscant, no?, la notícia...
Bueno, això sí, però tampoc n'hi ha tantes com d'altres anys, eh?
Jo crec que com que la realitat supera la ficció...
Tens tota la raó.
Sí,
tota
és
la
com
raó.
A vegades ja no saps ni què creure, ni què pot ser veritat, ni què...
Sembla
un dia de Tots Sants etern.
Sí, les que són especials d'avui queden quasi bé com a submergides per les altres.
Sí. Home, està bé trobar la gràcia la que sigui divertida, no? Allò...
En fi, dia de Sants Innocents, però avui és el darrer espai de l'any, d'aquest 2022... I em sembla que l'Anabel em ve recapitulant avui.
Sí, avui vinc recapitulant perquè estava pensant, ostres, ja ho sé que és molt típic i que tothom ho fa...
Però s'ha de fer.
A tot arreu, a Spotify, les millors cançons que has escoltat, les cançons que més has escoltat, o a tot arreu, no?
El resum de l'any,
no? I estem en èpoques de resum de l'any. I llavors jo, pensant, ostres, de què podríem parlar l'últim programa de l'any? Doncs de les tres obres o llibres que m'han agradat. Mm-hmm. M'ha costat molt triar, perquè la veritat és que m'ha agradat molt i que porto recomanant molts llibres. L'altre dia estava repassant, perquè jo m'ho apunto tot en una llibreta, tots els llibres que he anat recomanant aquest 2022.
I li vas posant...
El número, clar, per saber quants són.
No, però li vas
estrella.
Posant notes, estrelles,
no,
pulgares
no
hacia arriba...
No cal, perquè jo valoro la sensació que em deixa... Sí, la sensació que et deixa un llibre. Ja no, és probable que ja m'ha llegit llibres fa molt temps que no me'n recordo de què van. Uh-huh. Però sí que recordo la sensació que em van deixar. I per mi és això el que importa.
Vale.
Val? Per tant...
Llavors, avui, els tres que més t'han agradat, que més t'han deixat empremta,
sí,
o el que sigui?
Els tres que més m'han agradat m'han deixat més empremta.
Aquestes propostes de l'Anna.
M'han deixat més bon rotllo, diguéssim, no? Per acabar l'any penso que està bé.
Sí.
En comptes d'allò...
No, és ara quan
els
s'ha
que
de
menys
fer.
M'han agradat, no. Els que
no,
més.
No, els que més, sí, pot ser.
Els que més.
Vinga, quin comencem?
Comencem per Hamnet, que vaig parlar d'ell al setembre.
Hamnet.
Vaig parlar d'ell al setembre, de la Maggie O'Farrell. I és un llibre meravellós. Està escrit de manera meravellosa i la història és una història meravellosa, també. Te'n recordes que és la història de la dona... de Hamlet.
Ah, sí, és veritat, ara me'n recordo. Tens tota la...
És la dona de Hamlet, Shakespeare. Sí. L'autora, la Maggie O'Farrell, en aquest cas se centra en aquesta dona desconeguda per a Tom, no?, per crear una història en la que ella és la protagonista. Uh-huh. I no només ella, sinó també la seva família, els fills que ella i Shakespeare tenen en comú. El nom de Shakespeare no surt en tota la novel·la, però el deduïm perquè el marit, el que apareix com a marit, doncs se dedica a fer guants, a la fabricació de guants, no? És artesà dels guants, però el que a ell li agrada realment és el teatre, i llavors, quan ja s'ha casat amb aquesta dona, amb l'Agnès, decideix que ell vol marxar a fer teatre a Londres, llavors marxa a Londres i fa una obra de teatre que es titula Hamlet. Llavors deduïm que és Shakespeare i deduïm que és la seva dona i la seva família. És una història molt bonica.
És veritat, me'n recordo.
De dolor i de mort, però també d'amor i de... Bueno, sí,
és curiós perquè és com un altre punt de vista d'una història que coneixem o que és més famosa.
Sí, sí.
Bueno, pues la paral·lela, no?
Sí. La que queda a casa, diguéssim.
Clar, l'altre punt de vista, que hi ha coses que en recordaran i d'altres que són desconegudes totalment.
Sí.
Molt bé.
És molt bonica, de veritat, és un llibre preciós.
Hamnet.
Està en català i en castellà. L'altra editorial l'ha publicat en català. Uh-huh. I Libros de l'Asteroide en castellà.
Molt bé.
Vale?
Què més?
Aquesta és la novel·la. I després tinc un còmic.
Ah.
Un còmic que m'ha agradat moltíssim. He llegit uns quants còmics aquest any. tant d'adults com d'infantils.
Això t'ho vas posar com a tasca al principi d'any?
No, és que m'agraden molt els còmics. No, no, no. No és una...
Tasca, vull dir, allò que fem ara a principi d'any. Escolta, mira,
no.
Deixaré de fumar, m'aprimaré, no. No sé què. Bueno, tota
no,
aquesta història.
Passo de fer propòsits. O sigui, no, soc de les persones que no fa propòsits perquè...
Sobretot tu no facis el llegiré més, eh?
Bueno, doncs pues me tocarà llegir més.
Te tocarà llegir més?
Sí.
Pues si no donaràs abast... Com ho faràs?
Me tocarà llegir més. Després explico per què.
Vale,
després
venga.
Faré una primícia.
Vinga, va.
Mira, el còmic que recomano se titula Carta Blanca. També vaig parlar aquí d'ell. Jo crec que va ser a l'octubre. O sigui, són dels més recents, els que sí, recomano. Sí. I és un còmic preciós que parla de ponts, del mar, d'amor i de la llibertat que dona l'amor. És aquest còmic que està dividit en 20 capítols.
És molt maco aquest.
Sí. Està dividit en 20 capítols i comença pel final.
Sí, sí, sí. Sí
i el final és l'inici de la història d'amor de dos persones, que són l'Anna i el Zeno, que han sigut amants platònics durant tota la seva vida, durant 30 anys, i per fi, quan tots dos han construït no, la vida que volien, o han viscut la vida que volien, tant a nivell personal com professional, doncs se tornen a trobar i inicien la seva història d'amor. Però tot el còmic és una història d'amor, perquè va tirant enrere. O sigui, el còmic va...
Sí, abans,
a mesura que van avançant els capítols, va tirant cap enrere.
Les il·lustracions d'aquest còmic em van agradar moltíssim.
Te van captivar, sí.
Molt,
sí.
Molt. Ara estic tornant a veure un abans. M'encanta l'atmosfera que han fet a la il·lustració.
Sí. Jo el vaig recomanar molt. Bueno, l'he recomanat moltíssim. I res... Mira, i ara me fixo en un detall.
Les dues primeres vinyetes ja són boníssimes, sí. Perquè són la cara de cadascun, sí. De grans.
Doncs mira, me fixo en un detall que a la coberta del llibre apareixen els dos, apareixen els dos dibuixats, però amb el reflexe de l'aigua. Perquè si t'hi fixes a la coberta, ells dos surten joves al reflexe de l'aigua.
Tens tota la raó.
Mira, és un detall que m'acabo de fixar
ara mateix. Tens tota la raó, és veritat? És veritat.
I se suposa que, clar, és com si fos una fotografia, no?
A l'inrevés.
Que l'han pres al revés.
Sí.
I ells, els originals, diguéssim, els actuals, deuen ser els grans, no es veuen. Però el reflexe són ells dos, de joves.
Molt bé, doncs...
És molt bonica.
Carta Blanca.
Carta Blanca, de Jordi Lafebvre.
Jordi Lafebvre.
I editat per Norma Editorial.
Uh-huh.
Ai. I l'últim, que és l'últim... que m'he llegit ara mateix.
A veure.
Que és poesia. Mira, tenim novel·la, tenim còmic, uh-huh. I tenim poesia. És l'últim llibre que ha publicat Luis García Montero, que se titula Un any i tres meses. Uh-huh. I un any i tres meses són els anys que... el temps que van estar junts Luis García Montero i la Modena Grandes... des de que amb ella li van diagnosticar l'enfermetat que la va acabar matant. Uh-huh. I són... aquest un any i tres meses són els poemes que ell va anar escrivint a mida que... bueno, durant aquest any i tres mesos, no?, fins l'últim poema. I és una cosa bàrbara. Sí.
I hi ha una evolució.
Sí, hi ha una evolució en el poemari.
Clar.
És preciós, te llegeixo només el final de l'últim poema, que dona títol al poema, al poemari, d'allà, al llibre, i diu... Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y tres meses, estos días finales que ya son, ahora recordados, los más felices de mi vida. És preciós. És una novel·la, o sigui, una novel·la, és un llibre de poemes per llegir poc a poc. O sigui...
Però és assequible pels que
sí,
no estem acostumats?
Sí, per tothom. Ah. Sí, perquè Luis García Montero té una facilitat de transmetre emocions, sentiments, té una sensibilitat increïble, utilitza un vocabulari molt assequible, molt amb un nivell que tothom el pot entendre, i no hi ha metàfores, però... són totes molt entenedores, vull dir, és un llibre preciós, és una meravella i que recomano moltíssim, però per llegir a poc a poc, o sigui, llegir un poema i descansar, perquè realment són poemes molt intensos que relaten un amor i una estima, un amor en majúscules penses, ostres, com pot ser després de 30 anys, no?, que hi hagi encara aquest amor entre dues persones.
Sí, i clar, també la situació, doncs, et fa desprendre't potser del superflu de la vida i centrar-te ja a l'important, no?
I després, bueno, és que és molt bonic. És molt bonic, és una meravella.
Déu-n'hi-do.
Luis García Montero, Un any i tres mesos, l'editorial Tusquets, que és qui publica sempre tant a Luis García Montero com a publicava Almudena. Grandes.
Molt bé, doncs aquestes són les tres darreres propostes de la llibrera del 2022.
Sí.
Una novel·la, Hamnet, de la Maggie O'Farrell.
Uh-huh.
És, bueno, Hamlet, però des d'un altre punt de vista.
Uh-huh.
El camí paral·lel, per entendre'ns, per com es diria en castellà, per saber coses de la trastienda.
Sí.
Allò que no és tan popular o tan públic, no?
Uh-huh.
Un còmic, el Carta Blanca, de veritat, que només per la il·lustració és un còmic que us recomano. Crec que ja ho vaig dir en el seu moment, però és un còmic... A veure, la història és molt maca, també, però és que està dibuixat amb una gràcia. Transmeten tant els personatges, les cares dels protagonistes, que de veritat que us el recomano. I després aquest, Un any i tres mesos, de Luis García Montero, de poesia, però que ja ens ha dit l'Anabel que, aviam, si no estàs acostumat a llegir poesia, que aquest el pots llegir sense cap mena de problema.
Qualsevol, de Luis García Montero, qualsevol.
Molt bé. I acabem amb la primícia.
Vinga, acabem amb la primícia.
No, clar, tu ja m'ho has dit, jo tinc aquí apuntat. Que no marxi sense dir la primícia.
I no és broma, eh?
Vull dir, no
que ara
broma.
Que la gent podria pensar... Ara segur que és broma, és la
28?
Innocentada.
No.
No és una innocentada.
A veure.
Començaré un nou grup de lectura a partir del gener.
Sí?
Sí, a la Biblioteca de Pardinyes.
De?
En literatura contemporània.
Molt bé. O sigui que... Ah, clar, i te'ls hauràs d'anar llegint.
Sí.
Un al mes.
Sí, un al mes.
Bueno.
Sí.
Bueno, però clar, tu igual te l'has de llegir dues o tres vegades.
Bueno,
perquè si ets la que ho porta per buscar els matisos i aquestes
històries. Normalment dos.
Clar.
La primera i després la segona, que és com a relectura, que ja és més ràpida perquè ja saps. Però, bueno, buscant coses, sí.
Pues nada.
Pues res, aquesta primícia, i no és broma, que és veritat.
Escolta, una pregunta. Ara estic pensant... No, perquè estava pensant, dic, bueno, mira, quan vas caminant pots buscar llibres que tinguin versió audiolibro.
Sí, també, tenim una secció molt gran, d'audiollibres a la biblioteca.
T'agrada llegir un llibre... A veure, llegir, escoltar un llibre o t'agrada llegir-lo?
No, m'agrada llegir-lo, perquè tampoc no tinc tant temps per...
No, bueno, quan vaig caminant... L'experiència, per entendre's.
No.
El problema és que quan vas caminant a escoltar un audiollibre segurament t'acabes perdent coses, perquè
vas
caminant i vigila, no?
No, això suposo que és per la gent que ha de conduir, jo crec que l'anirà molt bé. Bueno, per la gent que està a casa que no pot moure's, també, és una opció.
És una opció,
Sí, no, tant, és una opció.
A la biblioteca teniu
molt
departament d'aquest?
Sí. La secció d'accessibles, que té audiollibres.
Si ho voleu provar, doncs és una manera, la Biblioteca Pública de Lleida.
Jo aprofito per trucar per telèfon quan camino, llavors no...
Jo també. I es fan curtíssims els trajectes.
Clar, de seguida.
Sí.
Poses el dia en un...
Jo també ho faig, mira. Veus que parles molt, això m'ha fet curtíssim.
Clar, sí. Sí, tal qual.
Anabel Ramos, la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. Ens ha acompanyat tot aquest any, 2022, des de la llibrera, amb aquestes tres propostes setmanals de llibres de tots els tipus, de totes les edats, de totes les maneres tècniques, tristos, alegres, bonics, estranys, foscos, clars, infantils, juvenils i d'adults, de totes les maneres. Igual que hem acabat avui, això, amb un llibre de poesia, amb un de novel·la i amb un còmic, doncs això és la llibrera. Aquesta és la gràcia cada setmana. No saps el que et portarà l'Anabel, que és, per mi és ideal. Jo ja li vaig dir, no cal ni que m'ho diguis. Tu no m'ho diguis, sorprèn-me cada dimecres, i això és el que ha fet. Bueno, tanquem l'any 2022, però el curs segueix, el curs radiofònic segueix, i per tant a l'Anabel no li donarem vacances fins a l'estiu. O sigui, que res, cada setmana aquí ja. Anabel Ramos, escolta, que tinguis una bona entrada del 2023.
Moltes gràcies, igualment.
Potent, bona i ja
això
està.
Espero.
No, és veritat, els propòsits no cal posar-les.
No cal.
És el dia a dia.
El dia a dia, exactament, sí.
Una abraçada gran.
Gràcies, igualment. Bon any nou.
Gràcies, Anabel. Va, que busquem les senyals horàries. Estem a punt d'arribar a la una de la tarda. Recorda que avui t'estic regalant dues entrades perquè vagis a veure la Factoria dels Reixos. L'únic que has de fer és enviar-me un WhatsApp, em dius el teu nom i, escolta, que vull anar amb això dels Reixos. al 664 526 180. 664 526 180. Són pel dilluns vinent, dia 2, a 2:15 del matí, eh? Només són per aquest passe, eh? Dia 2, o sigui, dilluns vinent, dia 2 de gener, a les 10:30 del matí, a 2:15. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la 1 de la tarda. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb les noves tecnologies i amb la tertúlia amb veu de dona. Tot, com sempre, des d'aquí, des de Lleida.
És la 1, a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía Cope. El domingo no, que va a estar todo cerrado al ser año nuevo, pero el lunes que viene, cuando vayas al supermercado, muchos productos te van a costar menos de lo que te cuestan ahora. Y esto será así durante 6 meses, o quizá no tanto, porque dentro de esa letra pequeña que esconde todo decreto, figura que esta medida se va a eliminar en caso de que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados, baje del 5,5%. ¿Y qué pasa? Que las proyecciones económicas que realizan instituciones de cierto prestigio, como la Fundación de Cajas de Ahorro, hablan de que esta, la inflación subyacente, estará al 5,8 en enero y al 5,4 en febrero. Así que de cumplirse esas proyecciones, la medida anunciada por el Gobierno para reducir el IVA, el superreducido del 4% al cero, duraría apenas 2 meses. Bueno, mientras dure, estarás pensando, ¿cuándo me voy a ahorrar en la cesta de la compra? Yo me he puesto a hacer mis cálculos, ¿eh?, con la lista básica esa que siempre suelo llevar al supermercado. Una docena de huevos, 12 céntimos menos. Una caja de 6 litros de leche, 17 céntimos de ahorro. Pan, 4 céntimos en una barra menos. Vamos con la fruta. 1 kilo de plátanos, 10 céntimos de ahorro. En el de naranjas, una malla, poco más de 15. Harina, 3 céntimos menos me va a costar. Judías verdes, 18 céntimos de ahorro en 2 mallas de kilo. 1 kilo de tomates para la ensalada, 11 céntimos menos. Y en la lechuga de bolsa, apenas 2. La carne y el pescado, nada, ¿eh?, porque el IVA en estos productos no se ha reducido del 10%. Así que la bandeja de pechuga de pollo te va a seguir costando 4,12. Y los filetes de merluza que te preparan en la pesca 10,73. El litro de aceite de oliva virgen extra, sí, un ahorro de unos 20 céntimos, que esto no está nada mal como está teniendo en cuenta de caro. Y el litro de agua, no. Este se queda un poco más de 50 céntimos que cuesta ahora. En total y en mi cesta de la compra, por la que pago hoy 44,5 euros, me pasará a costar poco más de 42,30 euros. Es decir, unos 2 euros más o menos de ahorro, que se agradece, está claro, no vamos a ponernos exquisitos, pero tanto como que se trata de un gran paquete de alivio a la inflación, pues está visto que no demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta que desaparece la bonificación a los carburantes. Y es verdad que aunque el coche no es de primera necesidad, oye, quien más y quien menos tiene uno en casa. Y ahí sí, con esa eliminación de la bonificación, llenar el depósito te va a costar 10 euros más cada vez que repostes. Y luego está la derivada de si los productores y sobre todo los comercializadores van a repercutir esta bajada del IVA a los productos, porque tampoco está muy claro el que lo haga en toda su dimensión, teniendo en cuenta que muchos de los que venden los comercializadores, sobre todo tiendas más pequeñas, no han trasladado la subida tan grande que han registrado algunos alimentos. Veremos. De momento y hasta que la inflación no nos diga lo contrario, a partir de la próxima semana y hasta junio te ahorrarás 2 euros en la compra semanal y pagarás 10 más por la gasolina. Así que ya vemos que en 2023 no nos libramos de seguir haciendo encajes de bolillos para que el presupuesto familiar cuadre mientras la vida siga tan cara. Es miércoles 28 de diciembre y hay más cosas que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Tras las palabras del Papa Francisco en la audiencia general sobre el Papa emérito, la sala de prensa del Vaticano ha comunicado que en las últimas horas se ha producido un agravamiento en la salud de Benedicto XVI, de 95 años. Añade que la situación en este momento está bajo control, atendido constantemente por los médicos y que en las últimas horas ha recibido la visita del Papa Francisco. Importante bajada en el precio de la electricidad para este miércoles, que se queda en 41 euros el megavatio hora. También baja ligeramente el gas, hasta los 72 euros y todavía se mantienen estables los carburantes, en torno a 1,57 para la gasolina y 1,65 euros para el litro de diésel. El presidente del gobierno ha viajado este miércoles al Líbano para reunirse con las tropas españolas que participan en la misión de la ONU desde el año 2006. Es la más numerosa de las misiones con participación española y forman parte de los más de 3.000 militares desplegados fuera de España. Del exterior, seguimos con un ojo puesto en la guerra de Ucrania. Vladimir Putin, en las últimas horas, ha firmado un decreto mediante el cual prohíbe el suministro de petróleo a partir de febrero y durante los próximos 5 meses a los países que han impuesto un tope al precio de este combustible, es decir, los países del G7, todos los de la Unión Europea y también Australia. Y con el título Todo pertenece al amor, el Papa ha publicado una carta apostólica dedicada a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos, a los 400 años de su muerte. Francisco afirma que este doctor de la Iglesia, en un tiempo de grandes cambios, fue capaz de ayudar a las personas a buscar a Dios en la caridad, la alegría y la libertad, y es un ejemplo a imitar hoy para salir de la preocupación excesiva por nosotros mismos y por nuestra imagen social.
Y en los deportes, Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos ya en la jornada previa de los 3 primeros partidos de la Liga de Primera tras el Mundial.
La 15ª jornada, la última del año, que se extiende desde mañana y hasta Nochevieja. Mañana a las 5, Girona-Rayo. A las 7:15, Betis-Athletic. Y a las 9:30, Atlético de Madrid-Elche. En unos minutos va a comparecer el técnico colchonero Simeone, a ver si tiene algo que decir, por ejemplo, sobre la posible salida de Joao Félix, pero el entrenamiento ha registrado unas cuantas incidencias. Majadahonda, Javi Gómez.
Empezando por las cosas positivas, Jiménez, que ayer se fue por precaución, entrena con normalidad, al igual que Correa, ya de vuelta a mundialista. De Paul, tocado con molestias en los isquios, ha tenido que pasar por la clínica para descartar una rotura, no estará ante el Elche, como tampoco Nahuel Molina, que trabaja al margen en su particular pretemporada. No todo queda ahí, porque ayer contábamos que Witzel estaba indispuesto, pues hoy al belga se le ha sumado Jan Oblak, ambos pendientes para entrar en la lista de mañana. En breve, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone con muchos temas encima de la mesa.
En el Real Madrid, que reaparece el viernes a las 9:30 en Valladolid con los últimos mundialistas por llegar, Tchouaméni, Camavinga y Modric, las miradas estarán especialmente puestas en Benzema, que podría ser titular, no lo es desde octubre, y de haber tenido que abandonar prematuramente el Mundial en la concentración de la selección francesa. El último día del año a las 2, el Barça, el líder, tendrá derbi ciudadano ante el Español. Hoy se ha reincorporado el penúltimo que quedaba por hacerlo, el también francés Koundé. Se espera el alta para Araujo en la víspera del encuentro. Y en la agenda competitiva, hoy tenemos el Leeds City de la Premier a las 9, a la misma ahora en Francia, el Paris Saint-Germain Estrasburgo con Neymar y Mbappé convocados, y 2 encuentros de la Liga Endesa de baloncesto, Barça-Zaragoza a las 7, Unicaja-UCAM a las 9:30.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Avui dimecres, 28 de desembre del 2022, hores d'ara, 7 minuts i mig per sobre de la una, segueix la boira persistent almenys sobre la ciutat de Lleida. Ja saps que jo et parlo des de la ciutat de Lleida, aquí tenim boira, i uns quilòmetres més enllà, doncs no en teniu. Per exemple, ja saps això, va com va. On hi ha boira, es manté una temperatura baixa, hores d'ara, res, ens hem mogut un pelet. Abans estàvem a 4,8 graus, a punt d'arribar al 5, ara 5,3 graus. Insisteixo, això, a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem cel poc ennuvolat o clar amb alguns intervals de núvols al llarg de la jornada. Temperatures sense canvis importants, amb 12 graus de màxima a la Seu d'Urgell. Fins a 11 graus a Tàrrega, 10, per exemple, també a Lleida, Ciutat i Balaguer, i també 10 graus de màxima a Viella. A més, ben variable fluix. Demà dijous esperem cel poc ennuvolat, augmentant la nuvolositat a cel cobert al Pirineu, on no es descarten tampoc precipitacions dèbils al final del dia, amb una cota de neu entorn als 2.000 metres. Temperatures sense canvis importants, arribant fins als 13 de màxima a Lleida, Ciutat. 12 graus a Tàrrega i Balaguer, 11 a la Seu d'Urgell i 10 de màxima a Viella. A més, ben variable fluix en predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja que estem parlant de boires persistents a la ciutat de Lleida i també doncs, acompanyant el seu pas al riu Segre, doncs busquem la actualització de l'estat de la xarxa viària lleidatana, que només presenta dues incidències, les dues per boira i les dues al seu pas, com et deia, per la zona de la ciutat de Lleida. La primera és la A2, té 11 quilòmetres amb avís de boira, per entendre'ns, des de la zona de Soses fins a la zona del Carràs, aproximadament. Són des del quilòmetre 443 fins al 400,54. I la AP2 també té avís per boira, en aquest cas són 36 quilòmetres els afectats, des de Soses fins a les Borges Blanques, des del quilòmetre 127 fins al 163. Parlant de xarxa viària, ja saps que darrerament hem tornat a parlar de punts negres i de l'estat de la carretera nacional 230, sobretot a la part més nord, al seu pas pel pantà d'Escales. Doncs bé, com ja aquí ens va explicar José Crispín, subdelegat del govern a la ciutat de Lleida, s'ha reactivat les obres per aquesta carretera que han desestimat el que havia de ser l'autovia des de Lleida fins a arribar a Viella, però que sí que han activat doncs, una millora substancial tant al traçat com al nombre de carrils d'aquesta carretera, en el que en molts trams passarà a ser de 3 carrils, un addicional tant per pujada com per baixada, depenent doncs, de les necessitats de cada zona. I també al pantà d'Escales hi haurà actuacions, que seran les més costoses i les més crítiques. El pas de la Nacional 230, el seu pas pel pantà d'Escales, transcorrerà per túnels i viaductes. En aquest tram, que a hores d'ara hi ha 13 túnels, doncs passarà a tenir-ne 3, a més de viaductes. Tot això, a hores d'ara, és projectes, papers i tranquils, que ho farem aviat. De moment, refet. Esllavissades i accidents amb morts. 3 la setmana passada. Seguim parlant de l'actualitat informativa. Ara successos perquè agents de la Policia Nacional han detingut 7 persones a les províncies de Conca, Albacete, a Lleida i a Múrcia, a les quals se'ls imputen els delictes de falsedat documental, estafa i delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. El presumpte responsable era un advocat que cobrava als migrants per expedir-los certificats falsos. Les investigacions van començar el mes de juny del 2022, d'aquest any, quan es va tenir coneixement que a l'Oficina d'Estrangers de Conca s'estaven presentant sol·licituds d'autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals que incloïen un certificat de viabilitat de projecte d'activitat professional de dubtosa autenticitat. Després de realitzar les oportunes gestions, es va poder comprovar que els esmentats certificats eren falsos. Així es va aconseguir identificar els 12 ciutadans estrangers que havien presentat la documentació falsa. I recorda que també a Lleida s'ha detingut un home per disparar des del balcó de casa contra un cotxe d'uns veïns al barri de la Bordeta de Lleida. L'home de 60 anys va efectuar els trets arran d'una baralla entre els fills de les dues famílies, 3 trets contra aquest vehicle que no va causar danys personals i sí materials. I a la ciutat de Lleida ja ha obert la Fira del Cucalocum, 31a edició. S'ha obert sense restriccions i amb facilitats d'accés per a tota la infància. I, a més, Fira de Lleida i la Paeria han signat un acord per distribuir entrades al saló entre infants amb necessitats especials. Fem una pausa i de seguida estem amb l'Info Cope Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I en aquesta darrera setmana de l'any també hem de parlar de les noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a través de les xarxes socials i que ens pots escoltar també a través del nostre podcast. Busca'ls, busca'ns, que ens pots escoltar tantes vegades com vulguis i recuperar programes antics. En fi, Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Què tal, com estàs? Darrera setmana de l'any,
Darrera setmana de l'any, després dels terrons aquí, o sigui que estem estupendos.
Anem a rematar el 2022 tecnològicament parlant. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas, què tal, chicos? Buenas tardes.
Jo sé que el curs radiofònic és de setembre a juny, però això del final d'any sempre té boca aquestes històries de, bueno, anem a fer una balanç, no?, de l'any.
Sí, anem a fer un balanç i sobretot, més aviat, aquí sempre parlem de futur i què vindrà, no?
Sí, sí. Doncs Jaume, de què parlarem?
Doncs vinga, perquè estem aquest darrer programa de l'any i començàvem aquest 2022 des de casa, us ho recordàveu, no?, que fèiem ràdio des de casa. Ara sembla que ho tenim normalitzat i ja està des d'aquí, no?
Però
justament al començament d'any ho fèiem des de casa i ara des d'aquí, als estudis. I això sí, mirant cap a aquest 2023... que ja només començat, tenim novetats destacades. I com comencem? Doncs que amb les perspectives que ens portarà el CES de Las Vegas. Ja sabem que una cita important és principi d'any, CES. Sí. I una altra novetat que es destaca amb força. WhatsApp passarà a ser de pagament. O sigui que finalment tindrem de pagar per tenir WhatsApp. Què més tenim per avui? Doncs, bueno, tancament de l'Amazon Drive el 31 de gener. Aquestes coses, doncs, que a principi d'any doncs tanquen el Drive. Si tens qualsevol cosa al Drive, ves espavilant-te a treure-ho. I Apple dona el tret de sortida a la fabricació dels 3 nanòmetres. Sí, dels xips en 3 nanòmetres. O sigui que anem avançant, no? O sigui, futur, futur, futur. I acabem el 2022 amb un anunci de, pues, com sempre, una mala notícia, no?, d'aquestes 400 milions de comptes hackejades de Twitter.
Que quasi res, que fixa't que quan parlem d'això no parlem de mils.
No.
Parlem de milions, 400 Clar. Milions.
És que amb el tema d'internet tot és global, sí, tot sí. És mundial. L'entorn s'acaba en el món, no? I per acabar, no sé si arribarem a temps, però aquesta notícia m'ha semblat una miqueta impactant a data d'avui, perquè Nokia vaticina que el 2030 hauran desaparegut els smartphones.
Doncs mira, jo ja me'l compraré l'any vinent i que m'aguanti 7 anys, eh? De totes maneres, Nokia, fent previsions de futur, la sí, veritat és que va fallar una mica, eh?
Bueno, però bueno, també té experiència.
Però a veure, que els smartphones acabaran sent substituïts per una altra història, això ja t'ho puc dir jo. No et puc dir l'any, però ja t'ho puc dir jo, però vaja.
Sí, sí. Vinga, va, espero que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, però per començar...
Ja anem malament de temps, Jaume.
Bueno, pues som-hi, no m'entretinguis més. Va, 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 que tenim de... Bueno, no volem deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, expliquem el concepte monofòbia. Explicarem què vol dir això, monofòbia. Hem deixat enrere tot el que és el tema de streamer i ara ja comencem també amb farauletes d'enquestes que ens entren noves. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric. I per començar, un moment pel record. David, com sempre, ens comença explicant l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgem?
Bueno, pues mira, hoy cantaríamos el cumpleaños feliz a un tal Linus Benet... Es que esto es complicado, ¿eh? Linus Benedict Torvalds, ¿vale?
Així, pero el nom sona.
No te suena. Lo primero, se llama Linus. Este señor hoy cumple 52 años y, bueno, pues hoy es el cumpleaños de un señor nacido en Finlandia, en Helsinki, el 28 de diciembre de 1969. Es un ingeniero de software, el cual, bueno, pues fue el inventor del sistema Linux, lo que hoy conocemos como
eso sí
el sistema Linux. Él se llama Linus, de primer nombre, acabado en S, bueno, pues el sistema Linux, ¿vale? Este sistema operativo libre lo cogió de ya uno que existía, de Minix, que se hizo por un tal Santi Andrew. Unix no, no Minix.
Minix.
Y de ahí ya es donde desarrolló, bueno, pues el tipo de software para que todo aquello funcionara, para hacer el primer sistema operativo, ¿no?, que se puso en formato libre y que hoy día se utiliza, bueno, pues en programación a diario con todas sus nuevas versiones. Con lo cual, bueno, pues 52 años solo que tiene, para que veamos lo rápido que se introducen las nuevas tecnologías, la programación, los sistemas, el software, el que parezca que algo tan normal como este 2022 o estos 14 años que llevamos, ¿no?, parece explicando, bueno, pues nombres que hemos normalizado como, bueno, nuevos nombres, enfermedades como las que vamos a contar hoy, es decir, un montón de cosas y conceptos y términos nuevos que parece que ya son del día a día. Casi no nos acordábamos de que en enero empezábamos el programa desde casa, que las nuevas tecnologías no lo permitieron durante saltado el coronavirus y que, bueno, pues que hoy día ya hemos normalizado que volvemos a estar aquí con todos vosotros.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1969 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ara toca fer culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
I avui aquest concepte bàsic és aquesta parauleta, monofòbia. Què és la monofòbia?
No, bueno, és la nomofòbia. Pensem en el mono, en el nomo, perdón.
Nomofòbia, vale, sí.
La nomofòbia, bueno, pues realmente, vamos a ver, es un trastorno que hay que tratar, ¿vale? Y bueno, pues es el trastorno que provoca miedo a no tener un dispositivo móvil o no tener conexión a internet, ¿vale? No tener algo para, bueno, pues esa dependencia, o es el nombre que se le ha puesto a esa dependencia del teléfono móvil, ¿no? Y que se sufre cuando, bueno, pues se pasan horas, ¿no? Sin utilizarlo, pues no sé, por detectar cuatro síntomas tal, pues tener el móvil encendido y al lado 24 horas al día, que muchas veces hacemos, pero bueno, el modo avión no está nada mal, y sobre todo para dormir, ¿vale? Pasar demasiadas horas en las redes sociales, que hoy día se ha convertido en la televisión, ¿vale? Cuánto es mucho, cuánto es poco, pero bueno, cuando ya trastorna un poquito el sueño, hay que empezar a vigilarlo, ¿no? O gente que evita lugares donde no hay cobertura, o lo primero que entran a un lugar es mirar si hay cobertura o no, ¿vale?
Claro, si no hay cobertura, no vinc.
Exacto, y luego...
Sí, poca broma, que ens pot semblar estrany, però hi ha gent que mira això i ho pateix, ¿no?
Sí, por eso te digo, estar continuamente comprobando si has recibido algún mensaje, ¿no? Por eso, bueno, pues estas desconexiones, incluso viajar a la otra punta del mundo donde no te puedas conectar o el tiempo sea limitado, y compruébate tú mismo, límpiate. ¿Cómo no? Fijaros, otra de la tecnología que...
Esto es nuevo, ¿eh? Eso va a surgir el 2009.
Sí.
Claro, o sea, es relativamente nuevo.
Sí, clar, des de que tenim smartphones.
Sí, però això ho
dic. Al final, sempre estem tot el dia connectats, volem saber què passa en el món, i si no estem connectats, doncs ens falta alguna cosa, no? Ens falta l'aire, no? Bueno, doncs avui hem sabut el que vol dir la nomofòbia, aquesta malaltia. Ja ho sabeu, que cada dimecres, al migdia, i si estem aquí a Copelleida, som els friquis tequis que estem en antena. Ara toca...
la tertúlia fric.
I avui a la tertúlia, doncs, comencem amb el més imminent, ja que una de les aplicacions que més fem anar és el WhatsApp, i a partir de l'endemà de Reis serà de pagament. Al final ho han aconseguit, no?
Bueno, pues ya iremos recibiendo los mensajes, nuestras cuentas de Facebook, y bueno, pues es una red social más, la cual parece que vamos a tener dentro de poco, además, para ese anuncio, pues muchas nuevas funciones o utilidades.
Venga, va, unirem veient i deixem-la aquesta una miqueta...
En stand-by.
I continuem, perquè a principi del 2023, justament el dia 5, tenim el CES de Las Vegas, la principal fira de l'electrònica de consum. Quina serà la tendència d'aquest 2023?
Bueno, precisamente es consumo, y lo que se está promoviendo en el consumo ahora mismo es las categorías de pantallas inteligentes, cada vez más pantallas inteligentes y más procesos en las pantallas inteligentes. Debe ser por, no sé si el metaverso, el androverso, la realidad aumentada, que existe desde hace muchos años y todavía no la hemos implantado en nada, pero bueno, las pantallas inteligentes es algo en lo cual ya lleve en esas pantallas un pequeño procesador.
Suposo que també continuem...
para hacer cositas, ya.
I continuem també en la voràgine de més definició.
Sí, la més definició...
El 4K ja s'haurà convertit en un estàndard.
La vista ja arriba a un punt que no...
Bueno, ya el año pasado ya veíamos 8K, decía.
Sí, sí, sí.
Y 12,
pero...
Yo he visto 12K, claro, ya, pero, en plan experimental, pero...
Claro, bueno, pero que no... Es decir, bueno, que ya llega un momento y yo creo que es que va a la óptica, porque para verlo es complicado. Pero sí que lo que permiten... Se está trabajando más en el tema de la pantalla inteligente, en que el procesador esté más integrado en la pantalla. Daros cuenta que al final, que hablemos de 4K, de 8K, de 6K, lo que significa es que nuestra televisión se ha convertido en un ordenador. Y tienen un pequeño procesador y tienen un sistema operativo. Sí. ¿De acuerdo? Todas nuestras televisiones.
No, de fet, tracte cada imatge que està mostrant, encara, claro, que la veguis des de la TDT.
Claro, entonces, es decir, ahora está el desarrollo en la pantalla inteligente, precisamente es en cómo procesa la pantalla.
Que per cert, que habitualment les televisors porten un processador baix.
Jo mai he entès això igual que els cotxes, que racanegin amb aquestes històries. És a dir,
perquè després això se transmet amb lentitud. Quan li
no, més que res perquè no es pot actualitzar. I teòricament una tele la tens per durar anys.
Sí, però dissipació de calor, tal, el disseny i l'estructura, quan queremos además que sean teles muy planas y muy tal, bueno, vamos a ver...
Mira, es un,
vamos a ver cómo integrarlo. Sí, que es precisamente tema... por eso es donde se está metiendo un poquito más de inteligencia en la propia pantalla, para liberar espacio de procesador.
És un tema que no el toquem avui, però el tema de la integració de l'electrònica en el seu moment i de la informàtica, diguem-li així, o de la intel·ligència artificial als vehicles, sobretot ara amb el boom del vehicle elèctric, és increïble com et poden treure al mercat un cotxe que val 60, 70, 80 mil euros i t'estan racanejant amb el microprocessador, que per passar d'un normalet de gamma mitja a gamma alta, igual estem parlant de, jo què sé, 50, 60, 80 euros més sobre un producte que en val 70.000. I després s'acaba quedant obsolet els 4 dies, o que valen, o aquestes històries.
És que no es pot actualitzar, no es pot adaptar en segons quins smartphones, etc.
Amb els electrodomèstics, tele inclosa, passa una cosa similar. Però vaja.
Doncs vinga, ja ho sabeu, això que la primera setmana hàbil, com si diguéssim, de l'any, pues tenim aquí... El...
No es va valer que les Smart TV de 8K bajen de precio, que les 4K bajen de precio, en QLED, en OLED, en todo lo que sea. Tenemos a principio de año que los coches eléctricos de pronto han aparecido en el CES de Las Vegas, que antes no estaban, claro. Marcas como BMW, como Mercedes
y demás.
Sí, Volkswagen, Hyundai, Polestar, que es una marca china que está tirando bastante. Luego se espera bastante en computación, me explico, pues precisamente procesadores, estas CPUs, estas GPUs que están, bueno, pues que es un punto muy importante para absorber absolutamente todos los contenidos y toda la tecnología que pueda venir. Y luego, bueno, una que voy a destacar a mí como curiosa, de las que espero y seguir un poquito porque me hace un poco de gracia, no para usarlo, pero me hace gracia, que va a ser todo el wearable de verdad, es decir, la tecnología vestible. Se espera que haya ya prendas de ropa con las cuales puedas hacer pagos directos, como haces con tu reloj o con tu smartwatch, ¿vale? O que el pijama mismo te haga el monitoreo del sueño, ¿no? Para ver si realmente has dormido, si no has dormido, si... No, es que me despierto mucho por la noche. Pues mira, tranquilo, vamos a ver si es verdad o no. Un pijama.
¿Qué dice tu pijama?
¿Qué dice tu pijama?
A ver.
¿Qué dice tu pijama? ¿Cuánto te has movido? ¿Quién lo va a saber mejor que tu pijama?
Obviamente se ríen, pero...
¿Cuánto te has movido? ¿Cuánto te has...
ben dissenyada, està bé.
Doncs ho veurem tot plegat doncs quan tornem. Eh? Quan tornem ho explicarem, perquè realment gràcia. Li farem un petit repàs. ¿Vale? El que sí podem fer un repàs i podem ja confirmar és que, per desgràcia, és habitual començar amb les filtracions, no? I en aquest cas els hackers dolents posen a la venda contrasenyes que són de 400 milions de comptes de Twitter.
Mira, pues nada, demos gracias que solamente allí los datos que tienes que tener es tu nombre, si quieres sí. Falso, y un correo electrónico. Es decir, más que nada son los 400 millones de correo electrónico en cuanto a la privacidad. Alguien a lo mejor puede tener metido su número de móvil, con lo cual ya sí que bueno, pues puede ser un poquito más complicado.
Bueno, ¿qué recomiendo?
Pero realmente gracias a que no es una plataforma que es otro guantazo más. Es otro guantazo más. La gente, si quiere por seguridad, lo que tiene que hacer es entrar ahora en su Twitter y cambiar la contraseña. Y como siempre digo, poner una contraseña de 16 dígitos, no pasa nada. Luego le dais a guardar en la memoria de donde guardáis las contraseñas y ya está. Pon una contraseña grande y complicada, ¿vale? O si no, bueno, los que tenéis iPhone o algún tal, cuando os dice, ¿quieres que ponga una contraseña segura? Dile que sí. Dile que sí, ya te pone una ahí. Al final es un guantazo más que a ver cómo reacciona en la pequeña guerra que hay, yo creo, contra Elon Musk y el momento que está pasando Twitter, donde sigue siendo una herramienta, no sé, para mí, de noticias e información de personas directas relacionadas en ciertas cosas que a mí me encanta y que sigo cada día y que tengo mi resumen cada día.
Sí, sí, y yo penso igualmente que tú. Continúen, porque continúen los cambios que nos portará aquest 2023 Amazon Drive. Tanca aquest 31 de gener. O sigui que si tens contingut emmagatzemat en el Drive d'Amazon, ja cal que comencis a descarregar-te'l.
La gente no lo usa, sigue utilizando Dropbox y como tienen cuentas de Google, pues el Drive de Google, con lo cual dice, doy lo de la música y estos servidores no hace falta para nada por el poquito volumen que hay. Pero bueno, quien lo tenga, que se descargue las cositas. Ahora sí, recibirá mails, ¿eh? Si tiene cosas, recibirá mails de Amazon, que para eso son geniales, enviando un montón de mails al día.
Fins al 31 de gener podràs pujar coses. A partir del 31 ja no podràs pujar, i llavors et donaran uns mesos per descarregar. Però vaja, quan abans millor.
Vinga, va, perquè continuem amb les novetats d'aquest 2023, on es començarà a fabricar xips de 3 nanòmetres per part d'Apple.
És molt petit, això.
Bueno, ja no sé, jo no sé. El que
tu te recordes, no? Quan van dir que la barrera física era del 5, que a priori semblava que no es podia baixar, que ja hi havia un problema amb el moviment dels electrons? Doncs TSMC, que és de Taiwan, acaba d'anunciar la de 3 nanòmetres. Però és que jo llegia ahir que a l'espera de que arribin els ordinadors quàntics, que sembla que tardaran més del que estava previst, o sigui, ja estava previst que tardessin, però sembla que tardaran una mica més, estan parlant d'arribar al 2 i al 1 nanòmetre.
Sí.
Que a priori això era impossible físicament. Aviam, impossible.
Pantallas inteligentes, inteligencia de la pantalla, chipses y procesadores con nanómetros integrados. La notícia que dábamos...
¿Tindrem dispositius d'Apple per aquest 23 amb aquests chips?
No lo sé. No sé.
Perquè, clar, si els posen en fabricació, entenc jo que en el nou iPhone que es presentaran al setembre igual hi ha alguna cosa.
Yo me tiraría primero todo este tema de los chipsets. Se está yendo primero a la adaptación en los ordenadores, precisamente. El M1, el M2 es la carrera, y donde hablábamos antes, ostras, en el CES, la noticia de ojito con la computación, que es esa parte de trabajo, de desarrollo en los procesadores. Y es que Apple ahora mismo está adelantando por la derecha absolutamente a todos los que llevan dedicados a esto toda su vida.
Sí, el tema de procesadores es tremendo.
Son los más jóvenes que han empezado, por así decir, y ya van por delante. Claro, con esta noticia no sé dónde pueden llegar. Si ya hoy día con un chip M1, ya no con el M2, con el M1 en un Pro de base, están realizando películas enteras.
Sí. El canvi d'arquitectura...
Estan haciendo producciones online.
Això ho va dir el David Casero, estic d'acord, que no ho podien valorar en aquell moment, i ho haurem de valorar al cap dels anys, però l'entrada de l'arquitectura de l'M1 i tota la línia de chips d'Apple l'hem de valorar d'aquí uns anys, i veureu com serà. Es un punt d'aquells d'inflexió.
Yo creo que hay un genio allí que ha dicho: señores, es que el control del contenido y el control de visualizar y mostrar el contenido, me da igual acabe siendo el metaverso o como se quiera llamar, y lo que sustituya a los móviles o no, como hemos hablado, todo eso va a estar en manos del que tenga la tecnología para poder mostrarlo. Y se basa en el chip, porque al final todo va a tener que llevar inteligencia, y la inteligencia son los chipsets.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues sí, alguien en Apple ha dicho: señores, hay que empezar a controlar el mundo. Sí, sí. Bueno, es mi teoría,
relacionar
todas las noticias de...
Bueno, el tema d'intel·ligència artificial, metavers i tota aquesta història requereix una potència de càlcul tan gran i tan constant que si tu vols portar amb un aparell posat, parlem de les ulleres, i vols que siguin petites, que no s'escalfin i tal, amb els xips d'avui en dia no podia ser. De fet, les ulleres que hi ha de realitat virtual potents avui en dia acaben portant, connectades amb cable, amb una petaca, on va la bateria, on va el processador, o el que sigui,
sí,
no?
Són
molt grosses.
Sí, ¿habéis visto, por cierto, que Ray-Ban ha sacado unas gafas con Instagram?
Sí.
Vale, que lleva dos camaritas integradas y grabas stories directamente con la Ray-Ban y las cuelgas. Puedes subir, bajar, además.
Això podríem lligar amb aquesta predicció de futur que ha fet Nokia, que vaticina que pel 2030 desapareixeran els smartphones.
Saca la bola de cristal.
Per una altra tecnologia, aviam. Us ho podeu imaginar?
Mira,
perquè, clar, s'estem parlant dels xips.
Sí que ens ho podem imaginar.
Ahora mismo acabo de hacer el resumen del timeline de todas las pantallas cada vez más inteligentes.
Sí.
Chipsets de nanómetros que ya se van a poder integrar en lo que son pantallas.
Sí.
¿Vale?
Si el chip l'integrem a la roba,
mira,
el chip l'integrem en el nostre dia a dia, en qualsevol estri, ya no necesitarem un smartphone.
Que solo hay algo... que la evolución del smartphone ya está estancada, ya no tira en van.
Solo
no
hay algo a lo que siempre vamos a estar atados.
¿A internet?
No, a la energía.
Bueno, sí, claro.
No, a la energía.
Sí.
Es decir, la energía es un caballo de batalla en todos sus aspectos.
Bueno, porque mira... L'altre dia comentàvem la notícia de fer energia amb una quarta part de la que es produeix.
Sí, sí, claro, pero no vas a llevar aquí.
No. I amb data d'avui, no.
El 3.000 no lo sabemos.
Sí, exacte, però en principi, amb aquesta nostra visió, no.
Como el regenerador, bueno, es que iba a decir una cosa muy friki de un superhéroe de Marvel, ¿no? Y la autorregeneración de energía. Pero bueno, no pasa nada, todos sabemos de quién hablamos. Ya. Tal, sin hacer spoilers.
En fi, sí, és una notícia que Nokia es llance, però és que jo crec que aquí ja ho hem parlat, això.
A veure, el 2030 no...
El any és difícil de posar-lo,
sí, però que hay, o sea, algo se va a revolucionar, pues por supuesto. Yo lo único que por ahora no tenemos ninguna noticia es de baterías, de teléfonos menos pesados o claro. una nueva tecnología de baterías que va a permitir que con menos espesor, menos tal, podamos hacer...
Bueno, también evolucionen, ¿eh? Molt més lents.
Sí, pero bueno, ¿en qué evolucionan? Evolucionan en el mundo del automóvil, están evolucionando porque todavía tienen mucho recorrido por evolucionar y además estamos hablando de que ya es un cacharro grande, por así decir, sí. ¿Vale? Un coche, es decir, ya tenemos un soporte. Aquí hablamos de relojes con batería, de algo que dicen, es que tengo que cargarlo todos los días. ¿Y qué quieres? ¿Entiéndeme? O sea, llevas un reloj que lleva un teléfono móvil dentro, que lleva no sé qué, que lleva memoria, que lleva un chip, un procesador. Sí, el tema es la batería, pero y ojo lo que hace. Pero es que, mira, ¿cuánto te dura el teléfono?
Es que ens acostumem a tot. De totes maneres, a final d'any també dona per fer aquestes prediccions, aquestes històries.
Jo em quedo que el futur és apassionant.
Sí.
Sí.
És apassionant.
La seva cara amable, ¿eh?
Sí, claro. Yo creo que es lo único que me va a dar pena, el decir, ostras, todo lo que va a venir, qué claro. Guay.
Escolta, que posem el punt i final al 2022, parlant de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Ja saps, com sempre, ben acompanyats amb el David Casero. David, que ha estat un plaer recuperar-te presencialment aquí als estudis aquest 2022, després de dos anys doncs, estranys, i però que, bueno, que hem sobreviscut i que ho hem tret en van. I com bé dius, doncs aquí estarem explicant l'excitant futur.
Venga, el año que viene mucho más y mejor, y feliz 2023 a todos.
I Jaume Sitjà,
l'any que ve, més.
La Navidad se vive también este año en 13. El sábado 24 de diciembre por la tarde, el Papa presidirá la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. Y al día siguiente, domingo 25 al mediodía, impartirá la bendición Urbi et Orbi. El lunes 26 al mediodía, el Papa Francisco rezará el Ángelus en la festividad de San Esteban, primer mártir cristiano de la historia. Ya en el nuevo año, el 1 de enero por la mañana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el viernes 6 al mediodía, ofreceremos la Santa Misa de la Epifanía del Señor. 13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
No
Doncs apa, que ens acostarem ja a les 2 de la tarda. Seguim sota de la boira, vaja. Anava a dir ben tapadets a la ciutat de Lleida. Almenys a la ciutat, perquè res, el que et deia. Si ens escoltes, només que sigui uns quilòmetres més enllà, cap a on vulguis, nord, sud, est, oest de la ciutat de Lleida, doncs saps que està lluint el sol. A la ciutat de Lleida, doncs seguim amb boira i això fa que la temperatura doncs segueixi sent molt continguda avui. A 5 graus i mig, hores d'ara. Mira, està amb nosaltres la Carme Bellet, del grup de dones de Lleida. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I a la ciutat de Lleida teniu aquest temps i a tota la plana, ja et pots imaginar que també. I ara uns amics meus que anaven de viatge diuen som a Fraga i no veiem res.
Ah, tampoc? Bueno, així s'extén una mica més, això. Sí. Però anava a preguntar, dic, tu vens de fora de la ciutat?
Sí, de la zona del Pla d'Urgell.
Però has vingut amb sol?
No, no. Ah, he vingut amb, igual que aquí, o sigui, com si fossin les 7 de la tarda.
De totes maneres, em deia l'Armando Álvarez, el nostre home del temps, que està sent, de moment, un dels desembres més càlids dels darrers 82 anys, i que sí que és veritat que hem tingut alguns dies de boira, però que la boira aquella persistent un dia rere l'altre, aquest any encara no l'havíem tingut. Laura Revés, des de Up Lleida, què tal, bon dia?
Doncs emboirats, ja emboirats, ja ho veus.
Sí, sí. Jo us ho vaig preguntar, això, no sé si sou de boira o no.
No. Rotundament no.
Ja sí.
No, és veritat, que recordava que ho... Ah, a més vau coincidir, crec, el dia que ho vam preguntar.
No sé, diria. No me'n recordo. Jo no potser no tant com abans, però jo recordo... Jo tinc una edat, potser la gent no ho sap. I recordo que fa uns anys, quan al matí allà a les 7 anaves a treballar, estic jubilada, doncs obria la finestra i pensava, mira, boira.
Veus que bé?
Ara, sí, no, a veure, després, quan hi eren 15 dies, ja no.
Oh, clar.
Però els primers dies de la boira, no sé, com si fos... Doncs necessari, però ara potser no tant, eh?
Saps que la vitamina D es sintetitza a través de que la pell rep la radiació del sol i, a més, has de menjar no sé quins aliments perquè el cos ho sintetitzi, eh? Ara no entrem en temes tan tècnics. Saps que hi ha un estudi que ha descobert... És un estudi que s'ha fet els darrers, crec, no sé si 8 o 10 anys, eh? Vull dir que no és de 4 dies, que han arribat a la conclusió que els països nòrdics tenen més vitamina D que a Lleida. A Lleida, que a Catalunya, parlaven, però sobretot que a la zona de Lleida. Jo no sé, ens fa por el sol. O sigui, a l'estiu perquè és massa fort, ja no sortim. I a l'hivern perquè boires i històries, eh?
Però no diuen que s'acumulava, això del sol. Sé. O sigui, que s'acumula.
S'acumula el dolent. El dolent, si el prens massa i et cremes, això sí que s'acumula. Sí. El bo no, sí, sí. El dolent s'acumula. Sí, sí. En fi, escolta, que avui és 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. No sé si la societat està massa per històries d'aquestes. A priori, jo parlo des d'un mitjà de comunicació. Abans era un dia que m'engrescava per pensar a veure quina deies o quina intentaves colar o... Sempre coses de... allò, de bon humor, per entendre'ns, eh? No humor negre en històries. I buscar les portades dels diaris i aquestes històries, no? O a la televisió. Avui no massa, eh? La veritat és que no n'he trobat massa. No sé si estem ja per aquestes històries o no.
A veure, l'humor, i estic d'acord amb la Carme, que abans ho parlàvem, no? L'humor sempre és sa, no? Hem de tenir humor, sí. Perquè si no, escolta, sí, tu, sí. Amb tot el que ens envolta. Però sí que és cert que... Si mirem una mica més enllà del nostre melic, no hi ha massa temes pels que fer humor. De fet, acabem l'any amb notícies molt dolentes a molts llocs del planeta, no? A casa nostra, sense anar més lluny.
Sí, sí.
Llavors, l'humor sempre va bé, com diem, no? I sempre ens ajuda a passar els moments més grisos, però sent conscients, acabem l'any d'una manera bastant tremenda. Llavors, no, diria que no hi ha massa motius per poder fer humor.
Carme.
Però n'hem de fer igual, perquè el que dius tu, l'humor cura l'ànima, no? I aleshores jo pensava, el que dèiem abans, no? Que no hem trobat gaires notícies, no hem vist gaires llufes per enlloc, jo almenys no he vist això, però ens hem d'esforçar. Perquè el mateix, recordant d'un veixó dels Innocents, no? Que eren uns nois que van matar... i ho hem reconvertit en un dia d'humor.
Sí, és veritat. L'inici és macabre, per entendre'ns.
Per això també mos portaria a dir de tot podem fer humor. Clar, en aquesta situació tan dolenta que vivim, també jo penso que sí. Vull dir, en general, ens hem de curar a través de l'humor, perquè és de les poques coses, penso que podem...
Però escolta, a l'època d'adolescents no heu fet alguna broma en el seu moment, el dia de Sants Innocents. Ja no dic el típic de penjar això a l'esquena. Sí. Que jo això no ho he fet massa, però bromes per casa, doncs, sí, innocents, no?
Bueno, has vivit d'una altra manera, no?
Però ja, n'has fet o no, Laura?
Ja des de la part lúdica, des del joc, sí, segurament. De les que més recordo són aquestes llufes o tocar timbres o coses d'aquestes molt, molt, molt innocents, eh? Però sí, segur que n'hem fet. Jo estic d'acord amb la Carme en que l'humor cura. És cert que hi ha aquesta vessant...
Bueno, però... això està bastant estudiat, per cert, eh? Mm. Lo qual no vol dir que serveixi per tot, però és un a més, eh?
Sí. De totes maneres, jo quasi que abogaria més, tal com estem, per una serena interna, no? Més que aquest humor que sempre suma, no estic pas en contra, crec que fa falta una certa serenor, una certa introspecció, no? Per veure per què estem tan malament, no? O com arribem a certs punts, no? En certes situacions que, no sé, Guerra d'Ucrània, 300 dies, no? Hi ha temes, no?, que ens fan pensar com arribem fins aquí i per què no som capaços de parar-ho, no?, aquest tipus de coses. Llavors, una certa introspecció i una certa serenor de dir, ostres, no?, on estem, què podem fer com a societat, com a individu, no?, i tenint en compte, doncs, la compareixença així d'ahir del president del govern, de les ajudes, les no ajudes, la inflació, la guerra, l'energia, hi ha tota una sèrie de factors macroeconòmics que ens marquen moltíssim a dia d'avui i que mereixen una reflexió interna, més que res, perquè hem de saber què demanem als polítics. No? Hem de saber què demanem com a societat, hem de saber on estem.
Encara ha sortit la vessant economista de la Laura, eh?
Bueno, la vessant responsable, no? Som ciutadans tots d'un món, no?
No, que escolta, que la vessant econòmica o d'economista o tenir coneixements d'economia, jo sempre he dit el mateix, que això els instituts haurien d'ensenyar, nocions d'economia bàsica o familiar o personal, vull dir, que no ho trobo dolent, al contrari, eh? Vull dir, crec que hi ha molts problemes quan et comences a independitzar perquè no tens certes nocions, en aquest aspecte.
Sí, és important, no?, tenir certa educació financera, però és evident que ara, en el dia a dia, hi ha molts temes macroeconòmics que ens estan marcant i que hi haurà eleccions l'any que ve. No? Ha d'haver aquest exercici de reflexió interna, de dir què espero jo d'aquests líders que tinc davant, no? Què espero? I ens estan donant últimament uns exemples bastant esperpèntics. Llavors...
Has tocat un tema important. Has tocat un tema important perquè, mira, baixant-ho a nivell municipal, que hi ha eleccions al mes de maig, que afortunadament aquestes no es poden tocar de data, són cada 4 anys i punt, perquè si no seria allò el ball d'eleccions cada 2x3. Jo pregunto a la gent, de manera informal, gent que ve aquí a la ràdio, convidats, i hi ha molta gent que t'acaba dient, jo crec que, i no és pel que et diu, sinó per com t'ho diu, de... Si és que m'és igual. Si és que ja sé que em prendran el pèl tots. O sigui, ja m'és igual aquests que els altres, perquè mira, ara hi ha aquests, o sigui, va haver aquells, però ara hi ha aquests i al final ha passat el mateix, per tant, ja és igual. I clar, aquesta sensació o aquest estat emocional, per entendre'ns, pel que fa al tema de les eleccions o al polític, jo crec que és el més preocupant. Mm. És greu.
És molt greu. Jo penso que estem aclaparats. O sigui, no sabem, ho veiem, tot això, i com se'ns superés. O sigui, perquè no podem entendre per què actuen d'aquesta manera. No sé què faríem nosaltres i com es troben els polítics, diguéssim, o en general, no només els polítics, sinó els que manen al món. Perquè jo penso que viuen en un altre món, vull dir, en un altre nivell. I això que dius tu, de veure les coses amb... d'una manera serena, doncs està molt bé, però per aquest aclaparament que dic jo, que perquè a vegades penses tot això, ho vols veure, ho vols entendre i no ho entens, i necessites com un moment d'escapament, però tampoc trobes una sortida, no trobes un per què. Com una inseguretat, tenim una, no sé, aquesta inseguretat que per això ens porta a vegades doncs, a disbauxes i a això de l'humor, és a dir, necessitem una vàlvula d'escapament perquè no entenem perquè els éssers humans estem fent el que estem fent.
Saps què em deia, us ho poso damunt de la taula, una oient que em va enviar missatge i després vaig parlar amb ella perquè va trucar, que llevat casos molt puntuals, que sí que és veritat, em deia, saps què passa? Que en el fons vivim més bé del que ens pensem. És a dir, sí que hi ha mancances, sí que hi ha necessitats, històries, però en el fons el gruix de la població viu bé. I per tant, escolta, ja vaig bé. Em deia això,
Clar, depèn on siguis, no?
Exacte. Sí, no, parlo de la ciutat, de Lleida, per exemple.
Depèn on siguis. Aquests dies llegia que tornava el diner físic, no? Ens amb la pandèmia ens hem acostumat molt a pagar amb tarja, no? I que de repente tornava el diner físic. I per mi és un acte de serenor, aquest, perquè el fet de que torni el diner físic i que tu, amb sobres, vagis repartint això, el lloguer, això, l'electricitat, això, el cistell a la compra...
Et fa ser molt conscient, llavors.
Això, sí, però ho està fent la gent jove, això. És un moviment que està posant de moda la gent jove, no? Mm. Això et fas responsable de tu mateix. És a dir, quan s'acaben els diners d'aquests sobres, no n'hi ha més. I aquesta vàlvula d'escape l'hem de buscar en una altra banda, però no amb un consum desmesurat o gastant-me el que no tinc, no? I si no fem aquest acte d'introspecció, de serenor, de tal, ens deixem portar i al final, a nivell polític, tenim el que ens mereixem. Tenim el que ens mereixem. Perquè validem comportaments que no són validables de cap manera. Llavors, com que cada vegada veiem més aquesta separació que tu deies, no? De que vivim sempre, sembla que sigui que vivim en mons diferents, això fa que ens anem distanciant més, i distanciar-te més on ens porta, no? Extrems. I si estem extrems, malament
extrems, rai. Sí, extrems. És que
hi ha molts extrems, és veritat, a la societat avui en dia.
Sí. És que no podem entendre... Jo què sé, hi ha una... No sé per què m'ha vingut això al cap i si ve el cas, no? Per això de les dimissions. Quan tu no fas una cosa com cal i ets responsable davant de la gent, doncs dius, bueno, pues, vai. I és una cultura que no tenim. Jo la trobo tan necessària, eh? És a dir, fer-se responsable d'uns actes que... O obligar que es facin... com ho fem, això? Perquè obligar que es facin responsables dels actes que no fan bé els que, diguéssim, doncs, gestionen el país. I en aquest... No passa aquí. És que no n'hi ha... I veus, abans parlàvem d'altres països, veus que la gent van dimitint i van fent... I no ho saben fer, això.
Clar. Jo sempre ho comparo amb els països nòrdics,
amb els països nòrdics.
La que havia d'estar, no? Nomenada primera ministra sueca, no? La que tenia tota la pinta que acabaria sent primera ministra, va dimitir per un Toblerone, no? Per comprar un Toblerone amb la tarja de l'Estat, no?
Sí.
Si tu te'n vas cap a...
No era el cost, era l'acció.
Era l'acció.
Exacte.
Si te'n vas cap a Finlàndia, no? Doncs també. Aquesta noia que surt de juerga, que no us fieu dels polítics que no surten de juerga. Exacte. Per tant, molt bé. Escolta, seré tota una investigació perquè els esmorzars de la seva Moncloa de torn els pagava l'Estat, no? I deien, no, els ha de pagar ella, no? Aquesta noció de que els diners són de qui són, i que amb aquests diners fem moltíssimes coses, no? Paguem hospitals, paguem ensenyament, paguem moltes, moltes coses que són útils, això no hi és aquí. Aquí és, on puc enganyar? Sense IVA, millor sense IVA, i si puc pagar menys impostos, i si puc... No? Aquí hi ha la cultura del Lazarillo de Tormes. Llavors, és una mica aquesta, no?, el tema, però després tots volem, que ens atenguin bé, que tinguem una educació de qualitat, etcètera, etcètera. Llavors... Sí, és un tema de valors, és un tema de cultura, evidentment.
Sí, que ho és, sí.
Però després validem comportaments als que ens representen, comportaments que no són validables de cap manera. I com ho fem? Doncs tornar-nos a votar. Doncs fantàstic, tenim el que ens mereixem.
O sigui, entenc que el 2022 li donem una nota...
Justeta
tirant a baixa,
Bueno, quan veus moviments tan bèsties...
És difícil, sintetitzar amb una nota tot un any i tota una població quan tot és tan diferent, però
bueno,
entenc que sí,
Quan la gent revisarà les hipoteques i li haurà pujat el tipus d'interès
sí.
A aquests punts i veuran que paguen molt més del que pagaven, a part de la cistella de la compra, a part de l'electricitat i tot això, evidentment és una situació que ens fa estrenyar el cinturó, no? Quan tu veus les crisis energètiques, quan veus guerres, quan veus tot el que està passant, doncs és evident. I a part d'això es tradueix en un cert desencant de les generacions més joves. a Xina s'ha ficat de moda un moviment que es diu estar tumbado, no? Que és, ei, jo me tumbo, no faig absolutament res, em desprenc de totes les despeses que no són de vital importància per mi, i a partir d'aquí, doncs, jo vaig tirant per sobreviure, perquè m'he de lligar.
O sigui, mòbil i internet i menjar.
No tindré mai una casa, no em casaré, no tindré fills, no tindré res, però viure d'una manera més
lliure. Sí, però això també és aquí, perquè... Diguéssim que el jove...
Ja, però això és molt preocupant, hi ha una falta d'ambició...
També hi és aquí, perquè...
Sí, també hi és aquí, els hi diem els ninis, no?
Sí, i no saben que... És com volàtil la vida, o sigui, jo veig per aquests 30 anys o 20 i tants... És a dir, no... Abans, doncs, una feina, ja miraves per tota la vida, ells saben que això no durarà tota la vida, que la parella tampoc no durarà tota la vida, no hi haurà res que duri tota la vida. I és aquest pensament, i per tant, com si tot és movible, i jo no, vaja, em sembla que se'n diu duende o alguna cosa així, hi ha un moviment també que està de moda aquí, i dir, no fem res, parem, descansem... En aquesta gent jove, el que deies tu de la Xina, potser sí, però aquí també hi és.
Bueno, a nivell mundial hi ha la quiet resignation, que és la falta d'ambició que deia el Ricard, no? De veure un escenari tan dur, de dir, viure pitjor que els meus pares, lo de la casa, deixa-ho estar, casar-me i fills, ja ho veurem. I llavors dius, bueno, i per què m'he d'esforçar tant, no? Doncs sí, és preocupant, perquè les generacions joves són les que hem de pujar amb empenta i amb ganes. No les podem tenir si de desmotivades, no? Per això et dic que com a ciutadans tots tenim moltíssima responsabilitat envers el nostre entorn, no? I si tapem els ulls i decidim no fer res, doncs, bueno, això decidir no fer res és una decisió que ens porta a unes conseqüències, no? Anaves a dir algo, Carme.
Sí, però jo penso que qui mane, entre cometes, també és... és que controla, que nosaltres estem tan enganxats amb tantes coses que és molt difícil que fem, no sé, o que el que fem tingui resultats. A veure, jo sóc un activista i no pararé de ser-ho, però realment veus que els fils els mouen molt bé.
Et anava a dir, tu que dius ara això, jo sóc un activista i tal, però algun matí no t'aixequis i dius, mira, saps què, no serveix de res.
No.
No?
No passa, perquè ja m'ha passat, diguéssim, aquest moment. Aquest moment ja ha passat.
Però realment... Però t'has creuat amb dies d'aquests.
Sí, però realment veus que està... Ho tenen lligat, I que... A veure, jo penso que sí que s'ha de continuar i hem de fer aquestes reflexions i cada dia i a veure com podem millorar les coses. Però hi ha altra gent... Que diguéssim que nosaltres ho fem voluntàriament, etcètera, etcètera, i hi ha altra gent que treballa cada dia i cobre per controlar que nosaltres no fem aquesta lluita. No sé si m'explico.
Sí.
No sé si,
Clar, perquè hi ha gent que ja li va bé el no com està ara. Sí,
clar, no, però és que, a més, viu cobrant per pensar com fer-ho.
Sí.
Vull dir que...
Sí, bueno.
Fa poc ens despertàvem amb la notícia de prohibir l'educació, no?, a les noies afganes per part dels talibans, no? I si tu mires aquesta responsabilitat que tenim cada un de nosaltres, a part de la reacció de tristesa i d'impotència a les noies, no?, amb la que em quedava jo, amb l'espurna d'esperança que em quedava jo, és que els nois es sumaven a la protesta, els nois universitaris. No sempre hi ha una espurna, sempre hi ha una opció per triar, una opció per decidir.
Tant que sí,
no?
Tant.
I llavors, sempre hi ha de ser aquesta part. I
que
si la perdem... No, i si tapem els ulls i és igual el que passa, doncs no anem bé.
No, jo, Laura, completament d'acord en que hem de ser optimistes, bueno, jo ho soc, però també hem de veure la realitat del que passa, no? I això, per exemple, ho hem vist també ara a l'Iran, no? Amb les revoltes
que s'ha sumat
la gent i és molt interessant. El que passa és que, clar, hi ha aquest altre poder que és més fort i que... Nosaltres què fem? Ens tallem els cabells, no? Una performance d'aquestes, doncs perquè no matin...
Hi ha gent molt valenta al món, perquè
tant,
hi ha països
tant.
On la gent ha sortit al carrer i, bueno, prou, on allí sí que la policia t'agafa sense contemplacions i vull dir, no és...
Sí, no és com
ni,
aquí.
Ni presons d'aquí, ni històries, que hi ha fins i tot pena de mort en algun lloc, I la gent allí surt al carrer, vull dir, són gent valenta, molt valenta, Iran, per exemple, o tants països, n'hi ha, perquè és que al final saps què passa? Que ens quedem amb el focus dels dos o tres més mediàtics i n'hi ha tota una pila, però arriba un punt que la gent també... Prou, igual et costa la vida, doncs igual em costa la vida, però prou.
Bueno, la societat civil té molt a dir.
Ja, però vull dir que el dirigent, quan li passa això, uh-huh, a la societat que està dirigint ja està perdut.
Ojalà, eh? Per això dic que la societat civil té molt poder i per això hem d'estar molt conscients de a qui otorguem el nostre vot o quines postures recolzem. Tenim tots una responsabilitat, per això parlo d'aquest acte d'introspecció.
Bueno, escolta, que hem parlat de temes gruixuts, importants, però que perquè siguin molt gruixuts o molt importants no vol dir que no els puguem tractar i que no els puguem plantejar-nos-los i buscar la manera en la que jo vull dir, qualsevol persona individualment, diu, escolta, jo què hi puc fer aquí, com puc contribuir o com puc canviar.
Sí, me deixes dir una cosa, sí. Jo estic molt d'acord amb el que dius tu, jo volia expressar, però la Laura ha expressat molt millor, no? Aquesta responsabilitat i aquesta empenta que hem de tenir per poder-ho canviar i millorar.
Ja està, jo si monteu un partit polític ja sabeu que teniu el meu vot, perquè això ja és una altra història, és complicar-se la vida, però escolta, han de sorgir noves idees. Jo crec que hi han de ser noves idees ja, perquè el que hi ha fins ara és... No ho sé, escolta, és molt semblant tot, eh? T'ho emboliquen diferent, però tot és molt semblant en el fons, que és el problema. Va, que ens plantem a les dues. Tanquem aquest any, no curs radiofònic, però sí any natural, 2022, a la tertúlia en veu de dona, amb la Carme Bellet, del grup de Dones Lleida, i amb la Laura Rabés, des de l'associació App Lleida. Us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat aquestes setmanes. La setmana vinent és festa, però l'altra seguirem aquí, eh? Que tingueu una bona entrada d'any, una abraçada.
Igualment, bona entrada d'any.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Nosaltres demà hi tornem, a les 12:20, des de Cope Lleida. Que acabis de passar bon dimecres, i si has d'anar per la carretera, vigila, que hi ha boira i que demà hi hem de ser tots.